les 6 de la tarda, 8 minuts, més de 34.000 estudiants de tota Catalunya comencen demà dimecres la selectivitat. Per tant, molts fent colzes a aquesta hora. Seran 3 dies de proves i comptaran, com sempre, amb una primera fase general i obligatòria que inclou exàmens de català i literatura castellana i, en aquest cas, literatura i llengua estrangera i història, i una altra amb les matèries específiques. I a partir del 26 de juny, els estudiants ja podran saber les notes. Saludem a aquesta hora el professor, que en aquest cas no examina de selectivitat, sinó examina d'altres matèries, Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia. Professor, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Sembla que vostè no és massa partidari d'aquest tipus d'exàmens.
No,
que seria l'examen de la selectivitat, perquè aquí mantenim i no hi ha, en fi, no hi ha ara mateix cap proposta per canviar-ho.
No.
Vostè gens partidari.
Gens. Per dues raons, per dos grups de raons. El primer és perquè, diguem, quan tu tens un examen d'aquest tipus, diguem, la gent acaba estudiant per aprovar l'examen. És a dir, els exàmens tenen sentit si tu imparteixes coneixements i aleshores l'examen t'ajuda a avaluar si els estudiants han adquirit aquests comportaments. Ara, quan l'examen és l'objectiu, aleshores tu no imparteixes coneixements. Tu el que imparteixes és maneres d'aprovar l'examen. I ens dediquem un any o dos anys de la vida dels nostres joves a simplement aprendre trucs, a memoritzar coses, a solucionar els tipus de problemes que sabem que entraran a l'examen, a estudiar el tipus de preguntes que sabem que ens posaran, i tota la resta que no està en aquest temari s'oblida.
Però això, disculpi, no només passa amb la selectivitat, sinó que passa amb els cursos d'altres...
Això passa amb els exàmens en general.
Sí, exacte.
Passa amb els exàmens en general, amb les oposicions...
Sigui de segon ESO, tercer ESO, batxillerat, etcètera, etcètera.
Si jo he argumentat que la raó per la qual la Xina va deixar de ser líder després de la dinastia Yuan, quan Marco Polo arriba allà i es troba amb el Kublai Khan i descobreix un món meravellós, avançat i tal, diguem, la Xina era el país més avançat del món en aquell moment. Però, diguem, 800 anys després, la Xina era el país més pobre del món. Tots aquells avenços tecnològics, científics que tenia la Xina van desaparèixer. I l'argument que jo he fet servir, una de les raons per les quals ha parat això, és que van fer exàmens. Fent uns exàmens per ser funcionari de l'Estat, el més important, diguem, en la societat xinesa era poder ser un d'aquests funcionaris, i els joves de tot el país es dedicaven 12 anys de la seva vida simplement a estudiar això. Però clar, quan tu estudies només el temari, t'oblides,
que és el cas,
de tot l'altre. Però clar, si tu vols que la societat sigui innovadora, sigui creativa, sigui crítica, sigui curiosa, doncs tu t'has de preguntar més enllà de les fronteres de l'examen. I això la Xina ho va deixar de fer i els nostres nens ho deixen de fer. Per exemple, si en el procés d'estudiar per l'examen un nen es pregunta, escolta'm, i això que diu Pitàgores, no? I fa una disquisició i es fa una pregunta que va més enllà del temari, de seguida el professor li diu no te'n vagis, perquè això no entrarà.
És que tu, potser el professor ni ho sap tampoc.
El professor segurament tampoc ho sap, però quan algú es fa una pregunta, quan algú té curiositat, no? Problemes de matemàtiques, problemes de física, si algú es pregunta coses que van més enllà del que surt al temari, doncs de seguida els professors el tornen a posar, com els vents a dintre del corral, doncs, perquè no perdin el temps, no? Si no ha d'entrar a l'examen, no cal ni preocupar-se d'això. Però clar, la clau de la innovació, la clau de la creativitat, la clau de poder tenir un país de persones realment que puguin imaginar el futur, doncs rau, entre altres coses, en la curiositat, en fer-se preguntes que van més enllà, preguntar-se més enllà del temari.
Bueno, però el teorema de Pitàgores l'has d'estudiar.
El teorema del primer l'has d'estudiar, si a tu
et surten,
si a tu et surten preguntes que van més enllà del que surt a l'examen, doncs també ho has d'estudiar. És més, ho has de fomentar. Perquè jo, diguem...
Però no hi haurà prou hores al dia per estudiar tant.
No hi haurà prou del dia si les dediquem a memoritzar el 90%, a memoritzar el que va dir Karl Marx.
I què recordem l'any següent, jo, una vegada hem memoritzat?
Zero.
Doncs ja està.
Zero. Jo recordo que la meva selectivitat em va tocar Karl Marx, una d'aquells atzars de la natura. Em va tocar Karl Marx.
A vostè?
Jo encara no havia estudiat economia.
Van anar a fer-li la guitza, vostè.
Sí. Calla, que ve el Sala, pam, posa-li
Marx. En lloc d'un liberal li posem un
posa-li a Karl Marx.
I jo vaig, diguem, vomitar el que m'havia ensenyat el professor de filosofia, però, clar, un any després vaig entrar a la facultat d'Economia, vaig estudiar Economia, vaig estudiar Karl Marx, i, escolta'm, el que jo havia estudiat a COU de Karl Marx no tenia res a veure, o sigui, però res a veure amb el que després vaig aprendre a la facultat. O sigui, que t'ensenyen a provar l'examen. Quan et diguin Karl Marx, tu dius això, 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 això. Quan et fotin teorema de Pitàgores, tu això, 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 i divideixes per això. No sé si recordeu, fa 4 o 5 anys va haver-hi una gran controvèrsia amb l'examen de comptabilitat.
No el recordo, perquè cada any hi ha controvèrsies amb una temàtica, sí. sempre hi ha una polèmica.
Sí, doncs jo em vaig fixar en aquest de comptabilitat perquè normalment l'estàndard era que històricament doncs es posava una sèrie de partides i els nens havien de posar en l'actiu, en el passiu, en el deure, l'haver, el que sigui, no? Havien de fer la comptabilitat.
Es queixaven que no havia sortit el temari.
Exacte, es pensaven que ho posaven en forma de narració. En forma de narració, en lloc de posar la partida, no? Compra tal, vende tal, patapim, patapam, ho posava una narració. I clar, com que no ho havien estudiat en forma de narració, doncs ningú sabia fer. I es van queixar els estudiants, es van queixar els mestres, perquè això no entrava al temari. Què collons vol dir que no entra al temari? Pues això, aquest és precisament el gran problema, no? Si una cosa no està al temari, no s'estudia. I el que està al temari s'estudia tal com volen els que... Els
amb les mateixes paraules.
Amb les mateixes paraules, perquè no t'ensenyen coses. Recorda, jo t'he dit, el problema és que no t'ensenyen coses, t'ensenyen a provar. I llavors diuen, no, aquí, quan et parlen d'això, quan et fan aquest problema, tu l'has de solucionar d'aquesta manera, no d'una altra manera. Perquè llavors no tindràs tan bona nota. Per tenir màxima nota has de fer aquest pas, aquest pas, aquest pas i aquest pas. I si et desvies d'aquests passos, o si tu, enmig d'això, t'inventes una millor manera de fer-ho, o si tu tens curiositat i et llegeixes 4 llibres sobre Marx i resulta que fots un rotllo que no és el que espera el professor, et fotran. És a dir, que estan penalitzant el que després, diguem, volem que els estudiants tinguin, que siguin creatius, que siguin crítics, que diu, escolta, això que diu Pitàgores, això és un plasta, perdona, això no s'ho pot tragar ni Déu. Això, m'entens? Si tu dius això i ho argumentes,
si et fotran. Si tens criteri,
no aprovaràs, no? Però també, diguem, el que els hi ensenyem als estudiants per anar per la vida. Tu, quan tens un problema, la vida... Quines són les dues coses que fas? Les dues primeres. Qualsevol problema.
Bueno, pensar.
Com ara quin depèn.
Qualsevol problema de la vida.
Buscar solucions.
Com?
Bueno, trucant per telèfon.
La primera és preguntant a algú.
Exacte.
Sí. Preguntant a algú. Sí. I la segona?
Al banc.
A internet?
Ah, sí, a Wikipedia?
Sí, també.
O a buscar, googleges, no?
Bueno, les dues segons coses. Quines preguntes et facis, per internet, per exemple, no és el cas, però imaginem que...
Sí.
Perdoni, posi... Però imaginem que has de decidir si deixes una feina o no, o vols separar-te o no. Sí. No vas a Google.
Què dius ara?
És un parlar.
Sí que s'hi pot anar,
A Google? Què vols anar, si deixes una feina o no?
Quiero separarme, ¿qué hago? A veure què surt.
Per apuntar, en aquest cas, que clar, potser hi ha algunes respostes que no trobem, o potser sí que també les trobaríem.
Però en general, a la vida fem dues coses. Consultar.
Consultem, demanem consell, exacte.
I ho busquem, o busquem a l'enciclopèdia, sí. O busquem a Google, ara, abans a l'enciclopèdia i ara a Google, no? Quines són les dues coses que tu no pots fer a la selectivitat?
Això.
Pues, ni consultar amb ningú, ni consultar...
O sigui, estem ensenyant als estudiants de que per solucionar els problemes de la vida has de
memoritzar.
Confiar en tot el que tens en el teu cervell aquell dia, no? Després, això no servirà de res. perquè quan tu vagis per la vida i tinguis qualsevol problema, doncs resulta que faràs servir unes eines que no són les que t'han donat per fer aquest examen, no? Per tant, aquest examen ni ens ensenya a anar per la vida, ens fa perdre un any de la nostra vida, o ens fa perdre als estudiants un any de la seva vida aprenent coses inútils, perquè no les aprenen, diguem, acaben memoritzant o aprenent el mètode per solucionar tal com vol l'examinador o tal com els hi han dit que volen els examinadors, i l'únic objectiu és tenir nota per poder entrar a una universitat. Hi ha altres maneres, que serien molt més intel·ligents, que
per accedir a la universitat,
gent, i això no diguem, els Estats Units també fan un examen similar, és una part de lo que s'avalua, fan un examen que es diu Scholastic Aptitude Test, test d'actitud, aptitud escolàstica, SAT, que l'han de fer els nens de tot el món, que és pitjor encara perquè és tipus test i per tant encara és més mecànic. Però diguem, als Estats Units, a banda d'aquest examen, que és una part important, s'utilitzen les avaluacions que fan els professors. S'utilitzen les entrevistes, s'utilitzen redaccions, et fan preguntes complicades, no? Per exemple, si tu, diguem, explica'm d'una manera ràpida, de tots els problemes que has tingut tu a la vida, quin creus que l'has solucionat de manera més creativa?
Ara me'n ve cap.
Bueno, fer el programa cada dia.
No sé, però això, diguem...
Això hi ha dies que genera un problema. Com ho solucionem, això? Com ho plantegem, això? Quina volta li donem?
Quan arribes al forn i no trobes la barra de pa que t'han guardat.
Aquest és el seu problema.
Aquest no seria el meu problema.
Però com l'has solucionat creativament? Hem anat a un altre forn? Això no és creatiu, eh?
No,
és de borrego.
No, l'he engegat a la vida a la dependenta perquè digués que tota la vida me la guarda, me guardes la mateixa barra.
Escolta, i provant un pa diferent.
I al final m'he quedat un altre, però no valia res. Com
però,
sempre.
Doncs, perdoni, serà que no hi ha pans al forn?
Com sempre.
Però a veure, això t'ensenya, per exemple, la capacitat que tenen
els estudiants
per ser creatius, per solucionar problemes, etcètera, no? És a dir, que avui dia, i per cert, avui dia hi ha empreses com Google, aquestes empreses modernes que busquen a gent creativa, que busquen a gent innovadora...
I què fan, aquestes preguntes com les seves?
Busquen, primera, no miren ni si tens carrera. Si tens un títol, és que sóc professor, sóc llicenciat de Harvard, no m'és igual,
Això, doncs, això vesteix molt?
Vesteix molt, però no serveix
a l'hora... Doncs com seleccionen aquestes empreses?
Doncs fent aquest tipus d'entrevistes, tu parlant...
Doncs nosaltres aquí les passaríem magres, perquè ens ha fet unes quantes preguntes i no ens n'hem sortit.
Però vosaltres, quan seleccioneu a gent per entrar al programa, per exemple, quan vostè va seleccionar el senyor Marcelí...
Jo vaig entrar a la
prova. No, ell ja venia...
Venia posat.
Jo vaig entrar allí...
No, perquè vostè estava de concerts a Ràdio Barcelona, i perdoni.
I després a Catalunya Ràdio.
Després va entrar a Catalunya Ràdio.
Sí, i jo venia i posava les aigües i enraonava.
Però llavors va haver-hi un dia que veu decidir que el senyor Marcelí podia entrar a participar.
Podia parlar, sí.
Deu mirar si havia aprovat la selectivitat?
No.
Deu mirar si havia fet exàmens? No.
Res de tot això.
Tinc
res. Et diria que hi ha una part del programa que això no s'ha mirat mai.
Lo bàsic.
S'ha mirat el talent.
Exactament.
Però no s'ha mirat si han aprovat... Això no s'ha mirat.
Aquí és on anava, ja veus? El Gonzalo Bernardos, que està allà mirat.
Sí,
estic
aquí, calladet. Perquè parla nostre senyor de l'economia.
Aquest senyor, quan va per començar a participar al programa, no veu... Quan va entrar aquí a participar, no?
El clònic. L'altre està al matí, està amb el Basté,
No, però quan entra...
El clònic, sí.
No els hi feu, no els hi demaneu les notes de selectivitat. No els hi demaneu les notes de la carrera.
Valorem el talent, aquest home té talent.
I com avalueu aquest talent? Doncs els hi feu una prova, els escolteu, mireu si són graciosos, mireu si són creatius, etcètera. Doncs si tu tens manera d'avaluar tot això, la universitat també hauria de tenir maneres, en lloc d'obligar els nens a estar un any...
A memoritzar
el que va dir Plató, que resulta que Plató acaba sent un plasta, no? Uh-huh. I no serveix... No,
sí,
no.
Però, doncs em sembla que per dir això costarà de canviar,
Perquè... Costarà moltíssim, però, diguem, hem de ser tots conscients que és una pèrdua de temps per als nens, per als joves, que els estem malbaratant un any de la vida... Els estem obligant a aprendre unes coses que no serveixen per res, uns mètodes que no serveixen per res, i els estem donant uns missatges equivocats. uns missatges equivocats sobre el que han d'estudiar, sobre com han d'estudiar, sobre el que és important i el que no és important. Fixa't l'estructura mateixa de l'examen. El professor fa preguntes, el nen s'aprèn la manera de solucionar, de respondre o de solucionar el problema, però qui fa la pregunta és el professor, qui dona la resposta és el nen.
Tota la vida ha estat així, això.
Pues això és un gran error.
No, però escolti, dispensi, però això és important. Jo vull saber què saps de les coses. T'he de fer preguntes.
Doncs jo el que vull saber és si vostè sap fer preguntes.
Si sóc mestre, ha de saber fer preguntes.
Si tu ets estudiant, per anar per la vida, has de tenir la curiositat de fer-te preguntes. Pensa que vostè, senyor Marcelí...
Però això és el que feia Plató, que vostè ara ha denostat Plató, i hi havia un filòsof aquí que el rebatrà, perquè diu que la filosofia serveix pel dia a dia.
Sí, serveix molt, ja ho sé.
Doncs clar...
Però deixi parlar el professor.
Dispensi.
Clar, és que parla vostè...
Dispensi.
Fer preguntes. La canalla que ha de saber fer preguntes.
Sí, a veure, per ser creatiu... Mira, senyor Marcelí, vostè, com que és d'una altra època, sí, això no ho sap, però avui dia tothom té a la seva butxaca un aparell que té accés a tota la informació, incloent els diàlegs de Plató, que ha fet els éssers humans al llarg de tota la història.
I així van.
Tota la informació està a la butxaca, tota. I tota la informació que es crea cada dia, tota està a la nostra butxaca.
I només
hi ha una barrera entre nosaltres i aquesta informació, entre cadascú de nosaltres i aquesta informació.
I qui és?
Nosaltres mateixos. L'hem d'anar a buscar. I com vas a buscar tu una cosa al Google o a l'internet?
Fent-te preguntes.
Quan tu et preguntes, jo què sé, per què la sang és vermella, busques a internet i ho saps de seguida per què és vermella.
Però
si tu no saps, si tu no et fas la pregunta, tota aquella informació no et serveix de res.
Conforme, però te'n recordes després per explicar-ho a una altra persona per què la sang és vermella?
Si t'ha interessat, sí.
Exacte.
Si tens interès, després ho expliques. Si no tens interès, no ho explicaràs.
Si tu has anat a buscar aquesta informació perquè t'interessaves, sí. Si tu has buscat aquesta informació perquè t'ho diu el professor perquè entra a l'examen, aleshores no.
Llavors només has d'estudiar el que t'interessa.
Aleshores, no, el que dic jo és que hem d'ensenyar als estudiants que tan important o més important que la resposta és la pregunta. Fixa't una altra manera de mirar això. Tots els problemes que apareixen a la selectivitat, tots els problemes de matemàtiques, de ciències, de física, de tot...
De llengua...
Tots són... Hi ha hagut algú en el passat que s'ha fet la pregunta, que ha respost, i que al ser el primer que es va fer la pregunta i ha respost, li han donat el Premi Nobel, han sigut físics importants, etc. El que respon segon, el que respon tercer, els 25.000 que respondran demà, no se'ls donarà cap premi. Per què? Perquè la importància és fer-se la pregunta. El primer que es va fer la pregunta té el Premi Nobel.
I resoldre-ho.
Però els altres que només resolen i no s'han fet mai la pregunta, res, els serveix per aprovar la selectivitat, no per tenir el Premi Nobel. Per què? Perquè la clau de la ciència, la clau d'avançar el coneixement, la clau de la innovació, és la pregunta,
pensar,
no la resposta. I fixa't que el que estem fent aquí és, diguem, a donar tot el pes a la resposta. Qui posa les preguntes és el professor. Vosaltres simplement heu d'aprendre a respondre. Sí. No hi ha una assignatura que sigui preguntes.
Ja, però vostè el que vol és que tothom sigui un savi filòsof.
No, jo vull que la gent pensi, jo vull que la gent innovi, jo vull que la gent sigui creativa. I un altre factor important...
Però és que una persona que... Si un no ho és de mena, no ho pot ser.
S'ha d'entrenar. De la mateixa manera que pots entrenar a fer respostes, pots entrenar a fer preguntes. Per què no?
Si no, només estudies...
Però és que a més hi ha una altra cosa. I a més hi ha una altra cosa. O sigui, el concepte de la importància de la pregunta en relació a la resposta és un problema. Però un altre és que estem ensenyant als estudiants que tot té una resposta correcta. I això és mentida.
Home, el teorema de Pitàgores té una solució correcta.
Sí, fins que ve un altre senyor i et demostra que no té una solució correcta.
No, això no.
Ah, no? Les lleis de Newton eren universals fins que va venir Einstein. I les lleis d'Einstein eren universals fins que ve la física quàntica.
Sí,
però... Ah, llavors...
Què vol que li digui?
És a dir, a la vida... Hi ha... Mira, jo tinc una manera de pensar amb les idees, que és com una casa màgica. una casa màgica, que cada habitació és una idea. I quan tu obres una porta d'aquesta habitació, pum, apareix una nova habitació, que és una nova idea, amb diverses portes, llavors obres una altra porta i apareix una altra.
Això és una pel·lícula de Hitchcock que hi va treballar el Dalí.
Pot no interrompir que estem per... Digui, professor.
Aleshores, diguem, el coneixement és totes les habitacions que hem anat obrint al llarg de la humanitat. Fixa't que quan més idees tenim, quan més habitacions hi ha obertes, quan més habitacions hi ha, fixa't que més gran és el perímetre del nostre desconeixement. O sigui, quan només hi havia una habitació, només podies obrir una porta i anar a la segona habitació. Quan descobrim el foc, doncs només podem anar i fer utensilis. Avui dia, el nostre coneixement és tan vast, hi ha tantes portes per obrir, que això ens demostra també la magnitud del nostre desconeixement. M'entens? I per tant, hem d'entendre, hem d'ensenyar als estudiants de que no tot té una resposta clara. Que no tot té una resposta correcta i una resposta incorrecta. I fixa't que en els exàmens, sobretot els exàmens de la selectivitat, sempre hi ha una resposta correcta.
La que vol el professor.
La que vol el professor.
Però aquí hi ha una qüestió...
Que després, amb els anys... Jo, si en l'època de la selectivitat hagués sapigut economia, segurament, i hagués tingut uns pebrots i no m'hagués, diguem, esclavitzat davant del sistema aquest d'exàmens, doncs segurament el que jo hagués contestat sobre Marx no hagués estat el que vaig contestar. Jo vaig contestar com un vedell el que m'havia dit el professor de filosofia i em van posar una nota i ja està. El que jo, com a persona, diguem, educada, havia d'haver fet és explicar el que jo realment pensava sobre Marx. I això, òbviament, no vaig tenir els nassos de fer, perquè el que volia era provar, i tampoc tenia els coneixements de Marx. Si jo hagués sapigut sobre Marx el que sé ara, t'asseguro jo que no hagués explicat.
Perquè aleshores potser vostè no tenia prou criteri per explicar què pensa vostè sobre el que diu Marx.
Correcte, i per això que li he dit jo que s'ha d'explicar.
Per tant, vostè és jove, en aquest moment encara és jove i no té prou coneixements.
Senyor Marcelí, m'està donant la raó. Què és el que li he dit el primer que s'ha d'ensenyar? Ensenyar criteri. Criteri.
Però no el criteri, el tens quan ets més gran.
No, el criteri s'aprèn criticant, donant diferents punts de vista, ensenyant sentit comú. El que no s'aprèn el criteri és memoritzant el que diu el professor sobre Marx. Això no és criteri.
Un nanbuf de 15 anys no té criteri. I no el
un nanbuf de 3 anys se li ha de començar a explicar, a ensenyar el criteri. El correcte de l'incorrecte. I torno una altra vegada a internet.
Això l'exemple està amb nens que pots anar amb ells des de petits als restaurants... i es porten...
Perquè els fas una disciplina.
No és una disciplina, és el criteri. I hi ha nens que, si no els ensenya, ni se'ls educa, ni se'ls explica, ni se'ls deixa participar del criteri...
Els nens els hi pots dir, per què ho dic jo? Els hi pots explicar per què s'han de fer les coses?
Exacte, els ensenya el criteri.
Hi ha que ho entenen d'una manera, hi ha que no ho entenen.
Has d'ensenyar criteri. Però és que, a més, això és molt, molt més important del que sembla, perquè, diguem, el sistema educatiu del segle passat era un sistema educatiu, com el que dèiem abans, la gent no portava molls a la butxaca, i per tant era un món d'escassetat de dades.
I havies de fer servir la memòria.
Aleshores t'havien d'embotir dades i dades i dades.
Però això és bo perquè fa servir el cap, que avui dia la gent no fa servir el cap, que han d'anar amb les computadores, que no saben res, perquè, ai, no me'n recordo. Això sí, me'n recordo que ho vaig veure, de quin color era la sang. Ara calla.
Em deixarà esgotat el professor Xavier Salé Martín, eh?
L'important és que et quedi al cap les coses, perquè si no després no serveixes per res tampoc.
No, en un món on hi ha escassetat de dades, sí que s'han d'embotir les dades al cervell. En un món on hi ha excés de dades, aleshores el que has de donar és criteri. De totes aquestes dades que em venen, quines són correctes i quines són incorrectes, quines són fake news i quines són autèntiques. Has de donar la capacitat, les eines als nens de poder distingir el que té sentit, el que fa sentit comú i el que no fa sentit comú, el que és probablement una mentida del que no ho és. I aquestes eines, i això és el que es diu criteri, això és el criteri, això és una cosa que és molt més important ara, en l'època de l'excés de dades, que no pas quan no hi havia dades. Quan no hi havia dades, el que havien de fer era embotir dades. I llavors, clar, la memorització era clau a l'època anterior, a la seva època, senyor Barceló. Jo no estic dient que vostè no sigui ben educat. Vostè està molt ben educat per la seva època. Bé, doncs, però l'època dels nostres fills és diferent.
Segle XXI, 2019, juny del 2019, aquest metodologia de l'embotiment de dades continua vigent. I a vegades ho planteges a segons quines escoles i el que et miren estrany i et mira a dir, tu què m'has de dir a mi? Que aquesta és l'altra. Perquè hi ha molts sistemes educatius o moltes escoles que tenen aquest punt de, com que nosaltres som escola, què ens ha d'esdevenir? I quan els dius, escolta't, ni que sigui, per exemple, aquesta conversa o això que està explicant el Salamardín, per què no us ho escolteu? Perquè potser començareu a canviar la metodologia de treball. Doncs hi ha, per mi, un dels pecats que té l'educació a casa nostra...
La supèrbia.
Bueno, no, de que el que està establert és la metodologia i és la manera de fer. I no hi ha cap reflexió al voltant, per exemple, o no es vol reflexionar sobre el que diu el professor Xavier Sala
i
Martí.
I allò que deia de la casa, que vas obrint habitacions, aquí, aquí. És el mateix que entrar a internet, links, exacte. I vas veient que cada vegada saps menys.
Sí. Però has de dir una cosa amb això de les habitacions. Tinc dues coses a dir, lo de la casa màgica. Vostè obre una porta, hi ha una habitació... va obrint portes, va trobant habitacions. Cada vegada més habitacions. Té aquestes habitacions? Perquè l'important, a vegades, també, no és anar fent portes i habitacions, que és una mica el que dèieu vos, sinó que, al contrari, aquella habitació la tens neta, la tens endreçada, les coses... És bonica, si està bé en aquesta habitació. Aquestes són algunes de les coses que vostè no diu, que va obrint portes com si fos boig i esbarat.
No m'he explicat bé, perquè no és una persona que obre, és la humanitat. La humanitat.
Estem perduts.
Aquí els diferents científics al llarg del temps i filòsofs al llarg del temps han anat obrint cadascú la seva porta. Nosaltres el que hem de fer és entendre, estar comunicats amb la gent que ha obert portes i poder utilitzar el que ells han inventat. No estic dient jo que cadascú de nosaltres s'hagi d'inventar tota la ciència de tota la humanitat cada vida. És la humanitat. I llavors, la humanitat en el seu conjunt té un mega cervell que entre tots sabem molt més del que sabem cadascun de nosaltres gràcies a aquest sistema cooperatiu que tenim entre tots, tu saps fer una cosa, ell sap fer una altra cosa, ella sap fer una altra, i entre tots cooperem.
Com un equip de ràdio.
Com un equip de ràdio. Però deixi'm una altra cosa. Amb el tema aquest que m'ha dit abans, de que el que és important és memoritzar, i ja que abans mencionàvem Plató, en els diàlegs de Plató, es posa en boca de Sòcrates. Sòcrates sap que era un filòsof que no va escriure mai res. No se sap si és perquè no sabia escriure o perquè voluntàriament mai va voler escriure. I tenia un argument. En un dels diàlegs de Plató es posa en boca de Sòcrates la crítica a l'escriptura. I amb el mateix argument que ha fet servir vostè. Diu... Fins ara, fixeu-vos, els bufons, per exemple, no? els que expliquen les històries, les novel·les i tal, les han de memoritzar paraula per paraula, han de tenir una memòria prodigiosa. Hi havia una quantitat de gent que sabia tantes coses. Per què? Perquè era impossible guardar la informació en cap altre format que no fos el nostre cervell. A la que apareix l'escriptura, fem una mena d'outsourcing, ja no cal tenir-ho aquí, ho posem en un llibre. Ja no cal que ningú sàpiga l'odissea de memòria. Ara simplement la posem en un llibre i cadascú que vagi i la llegeixi.
Però
i Sòcrates...
Ho critica.
Sòcrates diu...
Perquè diu que això és una falsa memòria.
Exactament. Sòcrates diu que és una falsa memòria i diu que s'hauria de prohibir l'escriptura. O sigui, que el seu argument, això no ho diu ben bé Sòcrates, diu que Sòcrates ho va dir, però ho posa en boca d'un rei que parlava amb un déu, quan el déu decideix donar l'escriptura a la humanitat. Però vaja, és Sòcrates que ho diu, és a dir, es figura que parla en boca de Sòcrates, però
ve a dir que s'escrivia massa ja a la seva època.
Ve a dir que la capacitat d'escriure, d'emmagatzemar informació fora del cervell humà, el que fa és atrofiar el cervell humà.
Ara!
El cervell humà.
Aquí és on vull anar a parar jo.
Pues escolti'm, senyor Marcelí, vostè vol anar a passar a un món...
Ens atrofiarem, si aquestes mateix... màquines atrofien els caps de la gent.
Però, senyor Marcelí, el que està dient Sòcrates és que els llibres atrofien. Vostè què vol, és prohibir els llibres?
No, Déu-vos en guard.
Prohibir internet.
Pues m'està argumentant a favor de Sòcrates, que volia prohibir els llibres.
Pobre de mi, no vull prohibir res. Jo només vull dir
vol tornar abans de l'escriptura.
No, perquè aquí el senyor Sòcrates el que va dir és que això dona una sensació de falsa memòria. Que ens pensem... No, perdoneu, que ens pensem que sabem coses que en realitat no sabem si no les consultem.
Exacte, que és el mateix que ha dit vostè de Google.
No, perdó, dispensi.
Per tant, si vostè vol prohibir Google, ha de prohibir l'escriptura, que és el mateix argument.
Escolti, que no vull prohibir res, jo de musenguat, si no pinto ni esborro res. Escolti'm, la sensació de falsa memòria. Vostè es pensa que sap per què la sang és vermella. I ho sap perquè una vegada o dues ho ha mirat a l'internet. Però resulta que ara, com que vostè té altres coses al cap, no se'n recorda d'això. Però sap que ho sap, perquè ho ha llegit. I això és el que criticava Sócrates. O sigui, jo sé que sé alguna cosa, però com que ara no me'n recordo perquè no faig servir el magí i no faig servir la memòria, que és molt important la memòria, com que no la faig servir, resulta que ara no me'n recordo perquè la sang és vermella. Sé que ho sé, perquè ho he mirat a la màquina electrònica, perquè he llegit un llibre, com vostè vulgui. Però no ho sé, en el fons no ho sé. Perquè si un dia rebenta tot, perquè tant d'hora tot, sempre hi ha una que tombe o altra, i aquestes màquines electròniques no funcionen, arribarà un dia que les persones no sabran fer ni un ou aferrat.
Però torno a insistir, tot aquest argument que serveix per criticar internet,
no
serveix igual per criticar els llibres.
No critico
res. Per tant, si vostè
m'està
dient que l'internet és una màquina horrible, vostè m'està dient que els llibres són la mateixa màquina horrible.
I això no ho he dit.
No, però és el mateix argument.
Però s'ha de consultar igual.
És
el
que ha de dir. Si vostè,
jo dic
si vostè,
que no fem
si vostè,
servir la memòria.
Si vostè fos lògic, si vostè apliqués la seva pròpia lògica, hauria d'arribar a la mateixa conclusió que ha arribat per criticar internet, per criticar els llibres.
No,
i en canvi vostè
no
m'està criticant internet per defensar-me els llibres.
No, jo no li defenso ni els llibres a internet, jo li defenso la memòria. Jo li defenso
llavors
que
de
la gent
llavors
ha de treballar una mica la memòria.
Llavors ha de criticar
no
els llibres igual.
No critico l'internet, no critico els llibres. Critico, dic, que la gent hauria de fer servir una mica més la memòria, que no es fa servir.
Jo el que defenso és que la memòria l'hem de fer servir, òbviament, i ningú ha dit que no.
Ah, conforme. Doncs aleshores estem conformes.
No. El que estem criticant són els exàmens que només...
Memoritzes.
T'obliguen a memoritzar. Que eviten fomentar la creativitat, que eviten fomentar la curiositat, que eviten fomentar l'esperit crític, que eviten, que ens indueixen a pensar que hi ha respostes correctes i sempre seran correctes, que evita pensar la incertesa sobre el que realment sabem i el que no sabem. Això és el que critico. Òbviament, jo no he dit mai ni que no hi hagi llibres ni que no haguem de memoritzar. Òbviament que és important saber memoritzar, com és important saber multiplicar, encara que portem calculadores. Però basar tota l'educació en això em sembla que és una cosa obsoleta, perquè en el món en el que viuran els nostres fills, a diferència del que el món en el que vivíem nosaltres, que era un món de manca d'informació, en el món de accés d'informació, les necessitats que tindran els nostres nens seran molt diferents, i això ja els hem d'ensenyar a l'escola.
I molt a favor dels professors que fessin preguntes tipus com solucionaries aquest tema, i que la criatura o la persona doncs pugui respondre què creu ella que hauria de ser el millor. Un parell de comentaris, senyor Sala Martín, que he trobat que eren interessants. El Jordi Biel diu que ell tenia un professor de dibuix industrial que només acceptava l'acotació de les peces que a ell li agradaven i no d'altres que estaven normalitzades. És a dir, ell volia que li fessin el dibuix que ell volia, no? I això quarta absolutament. El Cristian Parres diu, els mestres que es preparen per opositar una plaça de funcionari és el mateix, memoritzen.
Les oposicions són més obscè encara, que la selectivitat.
I per a estudiar l'escola judicial, el mateix.
I la Teresa diu, tinc 61 anys, és molt interessant aquest tuit. Escolti, senyor, és molt bo aquest tuit.
Què diu?
I vaig tenir un professor que ens deixava consultar el llibre durant els exàmens. Són els exàmens més difícils que he fet mai.
Correcte.
Rumiere sobre tot això que ha dit vostè.
Ah, i per cert, quiero separarme y no sé cómo, ¿qué debo hacer para separarme de mi pareja? De Logroño, Abogados, és el primer que surt.
Abogados.
Per tant...
Bueno, de moment no ho necessito, de moment no és el cas. Escolteu, jo només agrair al senyor Marcelí i al professor Xavier Salé Martín per aquests minuts meravellosos per mi, de ràdio que hem compartit. Els hi agraeixo moltíssim.
I jo agraeixo al senyor Marcelí la seva gran capacitat dialecte, m'ha encantat poder discutir amb ell dels seus coetanis.
He fet una mica de Sócrates, vostè, eh? He fet una mica d'allò del diàleg.
Per arribar...
Jo era un xixerano d'aquells que passava per allà, pobre de mi. Davant d'un professor, jo callo.
Ja ho hem vist.
Gràcies als dos i fins la propera. Un plaer, de veritat. Gràcies, Xavier Salai Martín. Gràcies, senyor Marcelí. Jo m'acomiado perquè he d'agafar un avi, on perquè demà, demà, demà estaré al Tribunal Suprem escoltant l'últim torn de...
Vigila, no.
Vigila. Abans he fet el mateix comentari. Que no, entres, saps? Treuen una... Saps? Qualsevol excusa és bona. Exacte. I t'hi quedes. Per tant, a partir d'una pausa que farem de 4 minuts, torn pel Rocco i per en Marc Serra. Serà fins demà des del Tribunal Suprem a partir de les 3. Adéu-siau.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.